Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 18 de desembre de 2012. La nova presidenta del Parlament, Núria de Gispert, elegida ahir en la sessió constitutiva de la Cambra, va utilitzar un to marcadament sobiranista en el seu discurs inicial. Va parlar del dret a decidir i va dir que estem en un moment complicat, de cruïlla i, sobretot, de superació de l'etapa autonomista. Això ha provocat la crítica de les formacions polítiques de l'oposició, que acusen la presidenta de començar la legislatura sense representar institucionalment tots els catalans i tots els grups, per tant, de la cambra. En qualsevol cas, s'inicia una legislatura plural on els ciutadans esperem que els parlamentaris treballin per nosaltres, com dèiem ahir, i sobretot que passi el que passi, s'esforcin a intentar superar aquest moment tan complicat socialment i econòmicament que estem vivint. No sabem si aconseguiran grans coses a curt termini, però en tot cas hem de donar-los el vot de confiança, que és l'autèntic, el del dia a dia, després del vot que tots els catalans van poder emetre el 25 de novembre passat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest dimarts, a tot just una setmana de Nadal, festa de la Mare de Déu de l'Esperança, comencem resumint les notícies de les últimes hores. Núria de Gispert, elegida ahir presidenta del Parlament, parlarà avui amb tots els partits de l'hemicicle per sondejar els suports a la investidura del nou president de la Generalitat. Tot i que el pacte de governabilitat entre Convergència i Esquerra no està tancat, el suport a la investidura pels republicans sí que està garantit i el debat es podria celebrar igualment aquest dijous i divendres.
Avui, mentrestant, passaran pel despatx, com dèiem, Núria de Gispert, tots els grups, de més gran a més petit, començant per Oriol Junqueras. Acabarà la tarda amb el president en funcions, Artur Mas. La presidenta del Parlament té 10 dies per convocar el ple del debat, termini que s'acaba el proper 3 de gener. De Gispert prendrà la seva decisió en funció dels resultats de les converses entre Convergència i Esquerra, que continuen, però amb un escull que els impedeix avançar, que és la data de la consulta sobiranista. Tot i això, Francesc Homs, de Convergència, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra, han dit que no tenen pressa.
El Parlament de la desena legislatura va quedar constituït ahir, com dèiem, en una sessió que es va obert amb l'elecció, que es va obrir, perdó, amb l'elecció de la nova presidenta. Núria de Gispert va obtenir els vots de 79 diputats i 52 abstencions, així com 3 vots nuls, que van ser els de la CUP, per la qual cosa la dirigent democristiana repeteix al capdavant de la cambra.
Anna Simó, d'Esquerra Republicana, ha estat també reelegida vicepresidenta primera, i Lluís Maria Corominas, de CiU, vicepresident segon. Els 4 secretaris són Miquel Iceta, del PSC, amb 45 vots, Pere Calbó, del Partit Popular, amb 35 vots, Josep Rull, de CiU, amb 26 vots, i David Companyon, d'Iniciativa, amb 16 vots. Això configura la mesa més plural de la història, amb 5 grups parlamentaris de representants. De Gispert va agrair ahir el nomenament i va dir també que garantirà la màxima llibertat d'expressió amb el respecte entre les persones i també a la institució. En la seva primera intervenció com a president del Parlament, de Gispert va parlar del dret a decidir en un marcat to sobiranista.
No venim de la Constitució de 1978. Som hereus d'un gloriós passat. Hem tingut una història difícil, però seguim aquí, malgrat els intents massa sovintejats de liquidar la nostra identitat. Mai ningú no ha pogut apagar la flama de la catalanitat i la nostra voluntat de ser un poble lliure i una nació plena.
El líder dels socialistes, d'altra banda, Pere Navarro, va pronosticar que Catalunya serà més ingovernable que mai per la gran irresponsabilitat de l'aposta equivocada d'Artur Mas. Navarro va lamentar que això passi especialment per la crisi que hi ha ara mateix. Sense acord tancat i sense la pressió de la investidura aquesta setmana, altres partits han dit que ho veuen com una oportunitat per incidir, és a dir, per tenir-hi un paper. En aquest sentit es va expressar el popular Enric Millo, que va dir que si Artur Mas insisteix en aquesta deriva independentista, el desastre està assegurat i només quedarà una única solució, que és un govern de concentració en el qual totes les forces polítiques apostessin juntes per sortir de la crisi.
Altres notícies, un miler de persones van sortir al carrer a Barcelona ahir per manifestar-se contra la decisió del govern espanyol de no revaloritzar aquest any les pensions.
La mobilització convocada per Comissions Obreres, Unió General de Treballadors, Unió Sindical Obrera de Catalunya i la plataforma Prou Retallades a Barcelona ha coincidit amb altres protestes arreu de l'estat espanyol. S'han cridat consignes com les pensions són intocables i no ens callaran. El reelegit secretari general de Comissions, Joan Carles Gallego, ha qualificat la no revaloració de les pensions com un greu atac democràtic, econòmic i social, i també ha instat la defensora del poble a portar la problemàtica al Tribunal Constitucional. El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, d'altra banda, ha afirmat que el govern de Mariano Rajoy enganya la gent.
Els sindicats d'autobusos de Barcelona, representats al comitè d'empresa, han decidit acceptar la proposta de TMB que els garanteix el retorn de la paga extra de Nadal en la primera quinzena de l'any 2015.
Per 152 vots a favor i 60 en contra, els conductors han ratificat en assemblea la proposta de la direcció. Aquest acord significa que les vagues parcials previstes per tota aquesta setmana i entre també el 25 i el 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, queden desconvocades. Els sindicats s'han mostrat satisfets amb el final d'un conflicte entre treballadors i empreses que ha durat diverses setmanes.
I les entitats socials d'atenció a les persones a Catalunya acumulen impagats de 640 milions d'euros de les administracions públiques, de les quals el 68% corresponen a la Generalitat i el 24% als ajuntaments catalans. El 8% correspon a l'Estat.
Així ho han explicat en roda de premsa la presidenta de la taula del tercer sector social de Catalunya, Àngels Guiteres, i també el president de la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya, Xavier Puig, que han demanat al nou govern català la ràpida articulació d'un pla de tornada del deute, el compromís de mediar amb les entitats financeres i també un pacte de país que garanteixi que les dificultats de tresoreria no afectin els col·lectius més vulnerables.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, va destacar ahir que els països amb problemes han fet avenços importants. Davant la Comissió d'Afers Econòmics del Parlament Europeu, Draghi va explicar que en el cas espanyol hi ha dos elements que cal tenir en compte: l'increment d'un 27% en les exportacions i la disminució dels costos laborals.
El president del Banc Central Europeu va comparèixer ahir al Parlament Europeu per explicar les prioritats de l'eurozona per al 2013. La primera serà millorar el funcionament de la Unió Econòmica i la segona, completar la unió financera amb la creació d'un fons europeu de resolució bancària. Segons el Banc Central Europeu, els desequilibris excessius a l'eurozona han desestabilitzat la unió econòmica i monetària. Pel que fa al supervisor bancari, Mario Draghi creu que tindrà efectes positius en l'economia real. Aquest supervisor vigilarà directament 150 dels 6.000 bancs que hi ha a l'eurozona.
El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, va informar ahir que les execucions hipotecàries s'han duplicat de llarg, amb una pujada concretament del 134% en la nova intervenció a la Comissió de Justícia del Congrés.
El responsable del Consell General del Poder Judicial va presentar la memòria sobre aquesta problemàtica corresponent al 2011 i va explicar que el nombre d'assumptes que la jurisdicció civil ha rebut ha disminuït lleument durant els tres primers trimestres del 2012. Tot i així, Moliner va concloure que en realitat no han disminuït en legitis, en litigis, volíem dir, sinó que se n'ha modificat la qualitat fent referència als desnonaments.
I el president de la COE, Joan Rosell, considera que la gestió del govern de Mariano Rajoy està sent equilibrada. encara que el màxim responsable de l'empresariat espanyol, de la principal patronal de l'Estat, retreu a Rajoy que determinades mesures les podria haver aplicat d'una manera menys abrupta.
En aquest sentit, el president de la COE ha recomanat que les retallades s'han de fer amb bisturí i en cap cas amputant dits. Rosell opina que en els sectors de sanitat i educació hi ha marge per millorar sense generar tant rebuig social.
Newtown, l'escenari d'un dels pitjors tirotejos de la història dels Estats Units, la matança de divendres passat, ha començat a enterrar les víctimes de la massacre en les últimes hores enmig del debat sobre la tinença d'armes.
Els primers funerals han estat els de Noah Posner i Jack Pinto, tots dos nens de 6 anys. Aquests dos nens formen part de les 26 víctimes del tiroteig, 20 de les quals, recordem, eren menors, mortes divendres passat en una escola primària a mans d'un noi de 20 anys que havia estudiat al centre. Avui es continuaran celebrant cerimònies fúnebres per acomiadar les víctimes, però el primer intent de retorn a la quotidianitat és que les escoles de Newtown tornen a obrir 4 dies després d'aquesta matança, totes excepte el centre on van tenir lloc els fets. Mentrestant, en l'àmbit polític s'intensifica el debat sobre la restricció de la tinença d'armes. El president nord-americà Barack Obama ha defensat un canvi en la legislació americana sobre la tinença d'armes, un debat recurrent als Estats Units.
Una cadena d'atemptats a l'Iraq ha deixat un balanç d'almenys 45 morts i 159 ferits, segons fonts policials.
Els atacs han estat a diferents punts del país, inclòs a la capital, Bagdad, l'últim al barri de Dolai, al nord-est de Bagdad, on l'explosió d'un cotxe bomba ha causat 11 morts i 45 ferits. Aquesta cadena d'atemptats va passar ahir. Recordem que avui se celebra el primer aniversari del replegament de les tropes nord-americanes a l'Iraq després de 9 anys d'ocupació. El país ha experimentat en l'últim any un repunt de la violència marcat en una greu crisi política.
I Jean-François Copé i François Fillon, els dos homes que des de fa un mes es disputaven el lideratge de la coalició de centredreta Unió per un Moviment Popular, UMP, han arribat a un pacte que consistirà en la repetició de les primàries al setembre de l'any vinent. Les eleccions s'havien fet el 18 de novembre i no hi havia hagut reconeixement mutu de cap victòria per a cap dels dos candidats.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou en esports. Ahir es va fer la festa de l'esport català en què el campió olímpic Joel González i la doble medallista a Londres Mireia Belmonte van ser els grans protagonistes.
La Unió de Federacions Esportives Catalanes els ha distingit com a millors esportistes catalans de l'any. El taekwondista va ser el gran triomfador de la delegació estatal als Jocs Olímpics i el mateix es pot dir en categoria femenina de Mireia Belmonte, guanyadora de dues medalles de plata a Londres 2012.
En futbol, l'Espanyol, després d'empatar diumenge contra el Madrid, ja pensa en el partit de dijous contra el Depor per anar guanyant posicions.
L'objectiu dels blanquiblaus és, com dèiem, sumar punts per sortir de la zona de descens. Ahir l'equip ja es va entrenar de cara a aquest partit a dijous contra el Deportivo. Recordem que ahir es va jugar el partit entre el Depor i el Valladolid amb un resultat d'empat a 0.
El futbol no s'atura. Avui partit pendent dels setzens de final de la Copa, anada entre l'Eibar i el Màlaga, partit d'anada. En tenis, Arantxa Sánchez Vicario ha dimitit del seu càrrec com a capitana de l'equip de la Copa Federació en suport al grup de jugadores que recentment es van manifestar en contra del president José Luis Escañuela. El contracte de l'ex número 1 del món amb aquest organisme s'acabava el 31 de desembre de l'any vinent.
I acabem explicant-vos que Kilian Jornet va presentar ahir la seva primera pel·lícula titulada Summits of My Life, en què hi apareixen les seves aventures a la muntanya.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va rebre ahir en audiència la comissió cardenalícia encarregada d'esclarir l'escàndol del robatori i la filtració de documents reservats al pontífex, pel qual el seu exmajordom Paolo Gabriele va ser condemnat a 18 mesos de presó. L'audiència, segons va informar la Ràdio Vaticana, pot ser un pas més de cara a un possible perdó del papa. Gabriele compleix la pena en una cel·la del Vaticà i no es descarta que Benet XVI li concedeixi la gràcia i el perdoni aviat, tot i que no serà durant els propers dies, segons va dir el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, ahir mateix. La comissió cardenalícia, presidida per l'espanyol Julián Herranz, va ser creada pel Papa el 25 d'abril. Des que va esclatar l'escàndol, conegut amb el nom de Batilix, ha interrogat una trentena de persones. I d'altra banda, el Sant Pare va rebre ahir en audiència el president palestí Mahmoud Abbas i el va animar a tenir coratge per impulsar la reconciliació i la pau a tot el Pròxim Orient. Principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia. La legislatura engega sense acord i en un clima escèptic. El punt avui, 2.658 milions, deu l'Estat en infraestructures. El diari Ara, el Parlament del dret a decidir sobre la Constitució ahir de la Cambra Catalana. El País, el Constitucional, rebutja que els sense papers quedin sense sanitat. El Periódico, una asfíxia de 640 milions, referint-se als impagaments al tercer sector català. El Mundo, Jordi Pujol Ferrusola portava bosses amb bitllets de 500 euros a Andorra sobre un presumpte cas de corrupció que vol destapar aquest diari. També sobre corrupció, l'ABC titula Mas coneixia les trampes d'Oriol Pujol, segons aquest diari. I La Razón, amb una imatge del president català i d'Oriol Pujol, titula Oriol Pujol es va reunir amb l'empresari amic de Blanco. Un quart de nou, fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el músic gallec Carlos Núñez, que actua a les 9 d'aquest vespre a la Basílica del Pi de Barcelona.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? La Universitat d'Andorra ofereix el postgrau de promoció de la salut alimentària adreçat als titulars universitaris interessats en ampliar els seus coneixements en nutrició i alimentació per poder ser educadors de la població en un dels pilars de la salut com és l'alimentació. Dirigit per la prestigiosa professora Maria Josep Rosselló. Interessats poden adreçar-se a la web www.uda.ad o al telèfon 00376-743-000.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Això del Pau sí que és passió pel futbol. I juga els dijous i els diumenges, i encara no tinc el seu regal.
Doncs aquí el tens. Al Corte Inglés, fins al 24 de desembre, tens un 30% de descompte amb rèpliques de samarretes de futbol per adults i nens. Corre, apunta tu, no te n'oblidis.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
Bracafè els ofereix... El temps.
Comencem per la previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, què tal? La jornada d'aquest dimarts comencem amb un ambient més fred. Les temperatures respecte a ahir, a aquesta mateixa hora, han baixat i considerablement. Ahir feia vent, avui ja no, i han baixat entre 4 i 7 o 8 graus segons el sector. Per tant, ambient més fred. La previsió per avui ens fa parlar de domini del cel serè o poc ennuvolat, perquè al llarg de tota la jornada aniran creuant bandes de núvols alts i prim. Al final del dia o a partir de mitja tarda ja n'arribaran també de mitjans i per l'oest del país que avançaran cap a la resta del territori al final del dia. Així doncs, al final del dia quedarà cobert arreu, però amb els núvols més espessos al terç oest. Les temperatures es mantindran en valors similars als d'ahir, ambient més fred aquest matí i les màximes doncs relativament suaus per l'època de l'any. I tot això anirà acompanyat d'un vent de component oest que, tot i no bufar molt fort, augmentarà una mica la sensació de fredor. Al quadrant nord-est del país, allà el vent serà fluix i de direcció variable, nord i oest al matí i la nit i sud al centre del dia. I a la resta del territori, com dèiem, vent de component oest, fluix en conjunt a la meitat nord i entre fluix moderat a la meitat sud, fins i tot encara amb algun cop fort fins a migdia. Situació marítima en conjunt tranquil·la, mar de marejol. De cara a demà, el que tindrem és molts núvols mitjans tota la jornada, compactes a la zona del Pirineu, Prepirineu Occidental, també a la meitat oest de Catalunya, i de fet, creiem que alguna precipitació feble pot escapar-se a la zona del Pirineu, cota de neu alta, perquè la massa d'aire que ens arriba és molt més suau, més càlida. I el vent, doncs, molt més fluix i variable al llarg de la jornada. Per tant, avui molt més sol i demà un dia molt encapotat. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé.
El trànsit. Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC fins a Araque. Bon dia.
Hola, molt bon dia des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destaquem retencions als principals accessos a la capital catalana de la zona del Baix Llobregat. Hi ha retencions intermitents a la B23 entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona, 12 quilòmetres de complicacions. També d'aquesta zona, l'ús del Papiol, hi ha circulació lenta tant a l'AP2 com a l'AP7 en sentit sud. I també destaquem l'autovia 2 amb complicacions a l'altura de Pallejà i també és endavant a Sant Feliu de Llobregat, 3 quilòmetres més de congestió elevada. D'aquesta zona, la C32 també presenta 2 quilòmetres de lentitud a l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Ens passem ara a la zona del Vallès perquè la C58 presenta retencions a l'altura de Ripollet en sentit nord i també a l'altura de Sant Quirze del Vallès en un tram de 2 quilòmetres en sentit sud per anar cap a Barcelona. A la C17 a Lliçà de Vall també hi ha complicacions en un tram d'un quilòmetre i mig en sentit sud i a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès també observem retencions en un tram de 3 quilòmetres en sentit nord cap a Girona. Acabarem situats a les rondes on hi ha complicacions a la ronda litoral, a la zona portuària en els dos sentits de la circulació i també la ronda de dalt, diversos trams de complicacions, sobretot a l'altura de la Meridiana i també a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, a la Pota Nord, un quilòmetre més de circulació lenta per accedir a Barcelona.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està encara normalitat el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, a aquesta hora els usuaris poden agafar perfectament metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Combe l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a Fe de Mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Thank you. Que sentim és de Carlos Núñez, reconegut, per exemple, per la BBC com un dels músics més excitants i seriosos del món. El diari francès Libération el considerava ja fa un temps com l'única estrella planetària de la gaita. I és que tenim al davant un músic de gallec que avui actua a Barcelona després d'haver presentat, ara fa poc, el seu últim treball, Discover, que va arribar a Espanya ara fa gairebé 2 mesos. Carlos Núñez ha fet diferents actuacions i avui arriba a la Basílica de Santa Maria del Pi. Amb Carlos Núñez parlem avui en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Senyor Carlos Núñez, bon dia i benvingut a casa nostra, que és casa seva també.
Bon dia, Ignasi. Muchas gracias, muchas gracias.
Com estem?
Bueno, feliz, porque Barcelona está aquí con un tiempo espléndido, todo preparado. Desde hacía mucho tiempo que no dábamos concierto en mi casa en el Mediterráneo. Y es una maravilla, traemos disco nuevo, Discover, que lo hemos sacado especialmente porque teníamos gira americana este año. Hemos estado durante un mes en Estados Unidos, allí reinventándonos, esa palabra tan de moda, y redescubriendo que tenemos en casa nuestras raíces, cosas maravillosas y universales.
Carlos Núñez, de 41 anys, va publicar el seu primer disc el 1996, és a dir, que ja fa 16 anys. En tot aquest temps, vostè ha tingut temps de fer moltes coses, de produir molta música, i sobretot amb aquest estil excitant, rítmic, gallec, però també obert al món.
Claro, eso es un poco la clave, ¿no? Piensa, Ignacio, que yo empecé de muy pequeñito tocando la gaita con 8 años, después las flautas. Yo pensaba que Galicia solo tendría contacto con lo que llamábamos las músicas celtas, ¿verdad? Irlanda, Escocia, Bretaña, todo ese mundo atlántico. Pero la verdad es que poco a poco mis maestros irlandeses de Chieftains me dijeron: "Don't think in your little country, no pienses solo en tu pequeño país, hay que pensar en el mundo, en global", y ahí es donde hemos puesto en contacto pues todas las tradiciones. Por eso cuando venimos a Cataluña, pues hasta hacemos una especie de sardana celta. Mi amigo Jordi Sabal me dice que la música catalana también tiene sonoridades celtas. Bueno, y sobre todo lo que me gusta es juntar a los humanos, juntar nuestras músicas, y la música es algo que no tiene límites, es como el amor.
La cançó que escoltàvem abans de saludar-lo, senyor Carlos Núñez, és La marxa do entrelazado de Allariz. És un tema dels nous que surten en aquest disc, Discover.
Sí, la hemos grabado en directo en la plaza do Obradoiro. Es esa plaza donde cuando llegan los peregrinos a Santiago de Compostela, pasan debajo de un arquito, allí la fachada principal de la catedral, está la plaza del Obradoiro. Una noche con unas vibraciones increíbles, con orquesta sinfónica, y por eso este concierto que vamos a dar hoy en Barcelona, pues está un poco dentro de esa clave. Es en una iglesia, en un lugar sagrado, un lugar especial, donde, como dice otra vez mi amigo Jordi Sabal, las piedras han escuchado tanta música en el pasado que cuando tocas devuelven una parte.
Seguint la terminologia jubilar compostelana, vostè travessarà una altra porta santa i s'endinsarà aquesta nit en una església, al Pi, per interpretar la seva música amb gaita i altres instruments. Suposo que a part d'aquest tema, doncs, en tocarà d'altres del disc, que també són nous. És un recopilatori de dos discos, però amb 4 o 5 temes nous, no? Ja?
Sí. En Estados Unidos nos dijo una periodista una cosa muy bonita. Decía: "Carlos, esto parece... No parece una antología, no parece un recopilatorio. Esto parece un disco grabado durante 15 años. Es cierto que mis discos han sido una especie de novela por entregas o ópera por capítulos ahí. Y entonces lo que ves es que desde el principio ha sido siempre la misma idea, que era a través de la música tradicional, encontrar todo tipo de conexiones. De la música celta, los chieftains me hicieron descubrir el flamenco, que para mí quedaba muy lejos, pero ahí hemos demostrado que también tenía que ver la gaita y el flamenco, la música del norte y del sur de la península. De ahí hemos ido a Latinoamérica. Toda Latinoamérica está llena de ritmos llamados gaita, ritmos y músicas celtas, que fueron llevadas muchas veces por los jesuitas, por los franciscanos. La música era una forma de contacto con la gente. Entonces, esas músicas que han ido viajando, en el fondo, nos unen.
Doncs avui Carlos Núñez, en aquest concert, aquest vespre a la Basílica del Pi, se suma a un cicle, de fet, on els ponts entre la fe i la cultura són ben presents en una església com el Pi. No sé si havia estat alguna altra vegada en aquest emblemàtic lloc de Barcelona.
Va ser la primera vez que toquemos en Santa María del Pi. Ya dimos una vez un concierto en Santa María del Mar, hace sí. años. Allí estaba Enrique Morente, su hija, Estrella. Me dio muy buenas vibraciones. Fue uno de nuestros primeros conciertos en una iglesia. Es cierto que después, en los últimos años, hemos tocado mucho en iglesias en países como Alemania, en Francia. Allí tiene mucha tradición de la música en las iglesias, incluso sin ningún tipo de complejos. Son unas fiestas auténticas en Alemania incluso. Es algo que a los oyentes les va a sorprender mucho, pero hasta los descansos la gente va y se toma una Guinness. Allí ponen una especie de barra con la Guinness, con todo tipo de comodidades allí. Se está muy bien y son unos conciertos maravillosos en invierno, en cualquier época del año.
Podríem definir, com diu Los Angeles Times, Carlos Núñez com un artista estrella del pop que toca música tradicional. Per tant, suposo que si li diuen gaiteiro queda incomplet, si li diuen estrella del pop també. Ho és una mica tot, vostè.
Bueno, es que el gaitero es un personaje, es un músico, pero es algo más que la música. Es casi como un personaje mítico de la tradición, ¿no? El gaitero, en el fondo, es algo, tiene algo con el flautista de Hamelin, ¿no? Tú ves en Europa, esa figura del flautista de Hamelin no era una persona normal, siempre viene de lejos, es un personaje misterioso. Hay esa especie de diálogo, ¿no? El instrumento es un diálogo entre los hombres y la naturaleza.
I com que Galícia és terra d'espiritualitat, volem acomiadar-nos avui de Carlos Núñez, sentim Salve Finisterre, on Montserrat Caballé intervé també.
Bueno, esto es increíble. Es la famosa Salve. Sabéis que hay una teoría que dice que fue compuesta por el primer arzobispo de Santiago de Compostela, un tal Petrus Compostelae. Hace un par de meses dimos un concierto dentro de la Catedral de Santiago. El deán de la catedral, ¿sabéis? Cuando ha desaparecido hace poco el Códice Calixtino, hubo allí todo un revuelo. Pues en aquellos días el deán nos confesó que en el Vaticano se había encontrado un texto que decía que la Salve estaba compuesta por Petrus Compostelae, o sea, el primer arzobispo de Santiago, Pedro Mezonzo, y se dice que esta melodía se hizo universal a través del Camino de Santiago. Me gustaría, si es posible, Nasi, dedicarla a Montserrat Caballé, una gran amiga.
Doncs la dediquem, i també la dediquem a molts catalans que avui podran veure Carlos Núñez aquest vespre en el concert a la Basílica del Pi. Gràcies, Carlos Núñez, que és fill de Vigo, s'ha de dir també de les Ries Baixes, l'altra part de Galícia, però també un amant de Santiago de Compostela, com no podia ser d'una altra manera. Bon dia i fins un altre, que vagi molt bé.
Bon dia, gràcies.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat.
Soc en Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de dos quarts de nou, amb una mica de retard després d'entrevistar Carlos Núñez, que, recordeu, actua avui a les 9 del vespre a la Basílica del Pi de Barcelona. Obrim ja la tertúlia d'actualitat, on avui ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I finalment saludem el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa. Bon dia, senyor Arassa.
Hola, molt bon dia.
Per ser-hi des de fa pocs dies, també president d'un organisme vinculat a l'ONU sobre la família, precisament. Felicitats.
Gràcies, efectivament. Sí.
Un organisme del qual ja vam parlar fa uns mesos, una plataforma ONU Família, es diu.
Exacte.
Molt bé, doncs.
En 2014, exacte.
Doncs li desitgem èxits en el que és la tasca primordial, que és la d'impulsar un any de la família a nivell internacional.
Exacte, desitgem que es pugui ser positiu, diguem-hi, no?
Molt bé. Doncs bé, en una primera roda d'intervencions, com sempre, els demano que comentin una mica com han vist tot el que ha estat en les últimes hores l'inici de la desena legislatura catalana amb la Constitució del Parlament, el discurs de Núria de Gispert. Hem dit en començar el programa, potser atrevit en el contingut sobiranista, cosa que ha comportat crítiques als grups de l'oposició, i del que és el previsible pacte entre Convergència i Esquerra. Què destacarien, senyors?
No, potser és atrevit, però en tot cas no és sorpresiu.
No és sorpresiu, no, és el que hi ha ara,
sí,
no?
Jo crec que és el que toca, no? I no hi ha un altre escenari possible, a més, per tant, toca afrontar justament això, la crisi per una banda, segur, jo crec que és denominador comú de tots els grups, en tot cas, i per una altra banda, doncs, el perfil aquest més sobiranista, que és el que conformarà el pacte esperable de govern. Sí, sí.
Jo potser ressaltaria el preludi de l'obra que ens ve a continuació, que crec que serà una obra amb molt desgast i que, bueno, que li costarà d'evolucionar. En tot cas, després en parlem.
A mi em sembla que el gran problema és la governabilitat que es planteja. Crec que serà molt difícil aquesta governabilitat i fins i tot que, inclús arribant-se a un acord Esquerra i Convergència, en el fons, un reixala de l'altre.
No hi ha una confiança mútua que es diu que es vol establir.
Jo crec que no hi és, per diversos motius que en tot cas en podem parlar després.
Ara comentem una mica més en profunditat aquest i altres temes. Sara Cruz, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi, a tots.
Sobre el que és la notícia de l'inici d'aquesta legislatura, destaquem alguns punts que proposarem a la tertúlia.
Doncs, i de Gispert s'entrevista avui amb tots els partits per decidir si convoca o no el ple d'investidura per aquesta setmana. D'altra banda, mentrestant, Ciu i Esquerra, com dèiem, volen tancar en els pròxims dies un acord que permeti la governabilitat del país. Ciu i Esquerra continuen negociant per arribar a aquest aquest pacte de legislatura abans de la investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat. Núria de Gispert, d'altra banda, fixa com a reptes la superació de la crisi, noves relacions amb Espanya i també l'exercici del dret a decidir. I finalment Rajoy avisa que Catalunya no es pot equivocar en les prioritats ni situar-se a la perifèria de la llei.
També serà interessant, efectivament, comentar com es veu des del govern espanyol el nou escenari català, i parlarem també avui, evidentment, de l'impacte per la matança a Newtown, a Connecticut, on s'enterra les víctimes, i Barack Obama sembla que vol revisar el que és el control d'armes.
Doncs, Ignasi, avui s'enterren algunes víctimes del tiroteig. Ahir recordem que ja hi va haver dos enterraments. Es reobre novament, reobren les escoles en un intent de tornar a la normalitat. I Obama, recordem que ahir va dir que aquestes tragèdies s'han d'acabar i perquè s'acabin hem de canviar, i per tant es reobre també novament el debat de la tinença d'armes.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia.
Una pausa i continuem amb la tertúlia, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Adassa.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Llagostins de qualitat superior de 30 a 40 peces per quilo a 9,50 euros al quilo.
I notícia número 2.
Fins al 5 de gener pots descomptar de les teves compres l'import dels vals i bonificacions que vas aconseguir a la nostra campanya d'aniversari.
Hipercor, Nadal i per millor.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Festa visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb el periodista Daniel Arassa i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bé, dèiem, si els sembla, per anar repassant alguns temes lligats a aquest inici de la legislatura política i amb el nou escenari, del que va dir Núria de Gispert, per tot, potser el que ha despertat més crítiques en l'oposició és quan va dir que l'etapa d'autonomista s'havia acabat, i amb això, evidentment, no estan d'acord ni tots els grups ni tots els ciutadans. I bé, també del dret a decidir, una mica esperonant el que és la consulta, el gran tema de la legislatura pel que fa a pactes polítics.
Jo crec que l'ordre en què va citar les prioritats d'aquesta legislatura està molt ben pensat, perquè bueno, va parlar primer de la crisi, va parlar de les relacions i després va parlar d'una nova situació a Catalunya. Jo crec que aquesta seqüenciació, almenys particularment en a mi, em sembla que és el camí correcte, no? Perquè també correm el risc de que tota la situació de Catalunya en la relació a Espanya mascari una problemàtica socioeconòmica molt greu que tenim en aquests moments. No? Uh-huh. Així és com a primer apunt.
Sí, sí. Senyora Assa.
Jo crec que no va ser adequat el que va dir la Núria Gispert. En tot cas, l'etapa autonomista s'hauria acabat si hi ha el referèndum i després, però fins ara encara és etapa autonomista, no? I, per altra banda, tot i que va esmentar la crisi, en el fons jo crec que en tot el plantejament de Convergència i d'Esquerra no està la crisi en el tema central, que és el realment important. És a dir, els problemes de la gent, que són els de debò, no és l'eix central. Tot l'eix està plantejat, posat tot en el tema sobiranista. L'altre, sí, ho han de gestionar el dia a dia, però en el fons no crec que ells ho tinguin com a element fonamental, que és el que ha de fer ara, sinó que això és, en tot cas, anar fent.
Bé, jo crec que realment el tema de superar la crisi és capital, i jo crec que el va esmentar com a tal i el va posar en primer lloc. Vull dir, ara, una altra cosa és de que realment, sense treure una cosa, que és la lluita contra la crisi, és cert de que hi ha un clar to sobiranista amb la constitució d'aquest nou Parlament. És evident. Però és que les urnes serveixen per alguna cosa. Vull dir, i el mandat de les urnes és aquest. I això és un reflex de lo que es va demanar. Per tant, jo crec que realment que hi hagi aquest to, em sembla clar, em sembla absolutament necessari que per davant d'això es posi la resolució dels problemes de la població, sobretot en el tema de la superació de la crisi, però no podem obviar que realment hi ha un desig clar i manifestat de més grau de govern. Quan diem que la visió autonomista ja és morta, no és únicament amb una mirada interna cap a Catalunya, sinó també és una mirada externa al model d'autonomies que fins ara ha estat en l'estat espanyol. Aquest ja ha demostrat que ha fracassat. Vull dir, les autonomies per justificar el que existissin unes altres autonomies identitàries clarament configurades, ha demostrat que això no funciona. Per tant, potser el revisionisme s'ha de fer des d'una posició radicalment diferent, que des de Catalunya segur que ho veurem diferent que des de Madrid, aquesta nova ordenació autonòmica.
Sí, sense dubte que aquesta visió autonòmica segur que és molt diferent a altres bandes d'Espanya, no? Això estic clar, però que ha fracassat referent a Catalunya respecte a altres, no ho sé. Més aviat, en tot cas, potser ha fracassat l'aspecte econòmic en el sentit de que a uns llocs i l'altre la gent s'ha dedicat a gastar i no ha tingut en compte això. Més aviat que no pas que el model no pugui ser útil, no?
Bé, del que són els pactes, comentava abans Daniel Arassa que no augura molta estabilitat en aquesta legislatura. Estan d'acord els altres o pot haver-hi un pacte sòlid, tenint en compte que no hi ha pressa també per tancar-lo?
Jo crec que és tan evident que realment existeix una gran inestabilitat en la constitució del nou govern i de l'acció d'aquest nou govern, que impulsarà, en tot cas, a que les forces, diguéssim, més opositores, en tot cas, o aquell que realment tingui la capacitat de bellugar el govern, faci un esforç perquè aquest moviment no es produeixi, per donar-li estabilitat a quelcom que ja es veu d'inici. O sigui, no és un diagnòstic que podem fer perquè vagin fallant, en tot cas, la tasca diària del Parlament, que van fallant votacions, sinó que ja és tan evident aquesta debilitat que si realment no hi ha una responsabilitat per part, en tot cas, d'aquell que probablement avalarà la investidura del nou president, si no hi ha aquest exercici de responsabilitat, i no per l'immediat, sinó a mig termini i per la totalitat de la legislatura, doncs jo crec que realment hi haurà problemes. I jo apel·laria a aquesta responsabilitat. Crec que realment és absolutament necessària pel país.
De fet, entre els diputats ja se li posa l'etiqueta de la legislatura la breu. Etiquetem ja, volem dir que serà francament molt difícil doncs, aquest treball de continuïtat. No? Jo també crec que si no hi ha un compromís real de les dues forces que poden mantenir l'estabilitat i crec també que s'hi hauria d'afegir alguna força més de les que tenim al Parlament, això, vaja, serà un calvari des del principi fins al final, perquè si hem d'estar cada vegada s'hagi prendre... És a dir, ara no hi ha un pacte unitari, no? I per tant, crec que va ser l'Artur Mas que va dir, doncs escolta'm, anirem negociant setmana a setmana. Esclar, arriba a aquesta situació, això dificulta molt la governabilitat, i a més, jo crec que t'impedeix veure la prospectiva, diem, a mig termini d'un govern. No? Jo, serà molt complex.
Sí, a mi em sembla que hi ha un problema de base. Diem-hi, els partits parlen de patriotisme, però la veritat tendeixen a prioritzar els interessos de partit. En aquest cas, per exemple, Esquerra, lo lògic, des de la seva, diem-hi, marc, seria que pactés per tal de donar una estabilitat. Però Esquerra és un partit que ve d'un origen, diem-hi, assembleari. Ells mateixos saben que els mateixos dirigents saben que un compromís seriós de legislatura i tal, és molt complicat perquè de les seves pròpies bases, quan comença a haver retallades, quan hi ha restriccions, quan no es vagin fent determinades coses, se'ls poden sollevar, diguem-hi. I, per tant, ells mateixos, el propi Oriol Junqueras i altres, crec que no tenen confiança de debò en la seva pròpia base en aquest sentit, no? I, per tant, és molt complicat. Per altra banda, Convergència té molta por que això li passe, que hi arribi un acord, però que Esquerra, en el fons, es vagi desmarcant a l'hora de concreta i que quede sola per anar rebent totes les garrotades que es puguin anar produint. Per tant, això, Convergència intenta collar molt bé, Esquerra intenta, en el fons, no collar-ho del tot, excepte lo de la data d'aquesta del referèndum, de la consulta. Per tant, jo crec que serà molt difícil, però precisament aquí, lligant el que deia Màrius ara, tal, que valdria la pena que, en tot cas per la governabilitat, diverses forces prenguessin la iniciativa de col·laborar seriosament i comprometre's amb el que vindrà. I veig que això que és molt difícil a la pràctica.
Fins avui al vespre, Núria de Gispert té temps per decidir si convoca el debat d'investidura encara per aquesta setmana, dijous o divendres. Si no, tenint en compte el parèntesi de Nadal i Sant Esteve, quedaria ja pel 3 i 4 de gener, cosa que comportaria esgotar el termini màxim. Què creuen vostès que passarà? Perquè aquí no hi ha una posició clara. D'una banda, Junqueras i Mas, vaja, els portaveus respectius d'Esquerra i Convergència diuen que no hi ha pressa, però d'altra banda, Núria de Gispert semblava que ahir accelerava que les coses.
Et demanes política ficció.
Sí.
No sé. Jo més aviat...
Poca diferència entre una cosa i altra.
En realitat és poc rellevant. O sigui, més enllà de dir lo mediàtic, lo immediat, que sembla que ens hem posat en les coses, no només en aquesta, en moltes altres, que si no es produeix allò aquell dia, sembla que el món s'ensorri, en realitat no té tanta importància que tarden 5 dies més, no? Ara, home, té aquesta... una imatge. Primer, que jo crec que a Esquerra li interessa donar una imatge de retassar, que resisteix, que es vol fer valdre.
Inclús, que juga un paper important, no? Que juga un paper important.
Exacte, el propi teatre de la política ajuda a que, sobretot un partit com Esquerra, intenti allò donar-li més pes. Però, per una altra banda, greu no és que tarden uns dies. No?
Bueno, tampoc sé si afectarà massa el resultat final. El que és cert és que també estan jugant el fet de no estic al govern, però a mi m'agradaria opinar sobre els consellers que hi ha. No? És tot un joc emmascarat al darrere de tot plegat, que sembla que al final el que dificulti l'anar endavant amb tot el procés és la data de la consulta, no? Però potser hi ha altres coses.
Exacte,
també al darrere, no ho sé.
Això és l'argument, però que hi ha altres aspectes que són més importants. No?
Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Daniel Arasa, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Estem encara molt impressionats, tristament, per la matança de divendres passat a Connecticut, als Estats Units, en uns fets que ens tornen a destapar el problema de la tinença d'armes. Barack Obama sembla que es mostra disposat, en la seva participació en una vella i una cerimònia interreligiosa, ahir ho va dir, disposat a modificar el que és la tinença d'armes en el seu país. Una qüestió que també topa amb l'opinió de molta gent.
Molt complicat. Ara, jo crec que seria bo aquest aspecte de reduir la tinença d'armes. Ara, de totes maneres, crec que a vegades simplifiquem pensar que tot aquest problema es redueix només al tema de tenir armes. Això, evidentment, és important. Jo crec que s'ha d'actuar, però si comencem des de com eduquem a la nostra gent, quines situacions familiars, o sigui, com protegim i ajudem la família per tal de que la gent tingui una estabilitat emocional, què es fa perquè els videojocs, fins i tot, que són videojocs violents, què fa la televisió i els mitjans de cara que tot, molt, hi ha una gran part de violència, totes aquestes coses també s'han de tenir en compte, perquè no és només pensar el tema de les armes, que també, no? I crec que a vegades simplifiquem pensant que només s'ha de plantejar la reducció d'armes, que jo crec que s'han de reduir, evidentment.
No, el que segur és que si tens accés és més fàcil que una patologia psiquiàtrica es manifesti amb uns resultats molt més greus, diguéssim, que si realment no el tens.
Irritat, si no tens armes no ho faràs. Si tens armes a la mà, doncs pots fer-ho, no?
Jo parlava amb un company que és psiquiatre, i m'explicava que en aquest cas, justament l'assassí, diguéssim, doncs és un pacient diagnosticat d'un quadre similar al de l'autisme en l'adult. Té un síndrome de nom raro que la
Asperger.
Exacte, jo l'havia oblidat. Per tant, estem en una situació de patologia psiquiàtrica. No és, és difícil entendre un fet així si no està emmarcat en el que seria pura patologia. Si això està amanit amb la facilitat amb el qual un pot obrir l'armari de casa seva i agafar un rifle o el que vulguis, un fusell d'assalt, que per lo que vaig sentir hi havia un que era d'un calibratge absolutament bestial. O sigui, arma de guerra, però de destrucció. Quasi no massiva, però vaja, de destrucció molt, molt severa. I això, i algú pot anar a una escola, doncs amb un trastorn psiquiàtric, doncs passa el que passa. Per tant, és molt important la restricció de les armes de foc, sobretot de determinades armes de foc, no? No és normal que la societat americana estigui armada com si tingués que assaltar, doncs no sé.
Sí, sí, perquè l'origen de la pròpia Constitució és de gent que és d'autodefensa, que és tal, però normalment l'autodefensa no són aquest tipus d'armament, és el que un pot tenir, diguem-hi, no?
Clar. Sí. Això ho veiem aquí, també ho veiem aquí, i està farcit, les cròniques de successos estan farcides de situacions similars amb aquestes, el que passa és que probablement el no accedir a armes, diguéssim, de gran calibratge o de gran capacitat de mortandat, doncs es queda més limitat, però n'estem farts de llegir-ho també aquí. Per tant, és cert el que diu el Daniel, hi ha un substracte que s'ha de cuidar, que és la formació, que és la formació en valors i en el creixement de les persones, però per una altra banda el que no pot ser és que realment ho posem tan fàcil i tan barat.
Ahir llegia al diari la incidència que té, diguem, Europa o Estats Units, diguem, el nombre de morts en relació a incidents d'aquest tipus, i jo crec que, no recordo exactament les dades, però aproximadament triplicava el que està passant a Estats Units el que succeïa aquí, no? Jo, vaja, absolutament comparteixo la vostra visió. El tema de la violència és un tema molt més ampli, en tot cas l'armament és, diguem, l'instrument executor, igual que podria ser un ganivet, igual que podria ser un ganivet, i no prohibirem els ganivets, no? Però el que sí que m'agradaria dir és que realment jo crec que hi ha tot un paper, sobretot amb jovent, si mirem, perquè precisament aquestes grans accidents s'han produït amb gent jove, no? És a dir, la matança d'aquell noi que va entrar al cinema quan projectaven la pel·lícula, no sé, Batman, em sembla que era.
Sí,
el Columbines, ara.
Columbines, és a dir, aleshores jo crec que aquest, diguem, és el grup que nosaltres hem de protegir d'alguna manera. Jo, a prop de casa meva, vaig a un vídeo a buscar pel·lícules els caps de setmana, no? Doncs jo us puc garantir que a vegades tinc dificultats en trobar pel·lícules que no tinguin un determinat to, perquè és que jo us diria que el 60%, el 70% de les pel·lícules, diguem, porten una violència implícita al darrere, no? I, per tant, què passa? Que això ven, perquè si ningú ho consumís, ningú ho elaboraria, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una mesura molt important. Evidentment, les eines, diem, és un element que, diem, s'ha de restringir, i més a aquests nivells, però després hi ha d'haver tota una conscienciació social de que hi ha coses que la gent jove, no sé si els hi hem de donar o ensenyar d'aquesta manera, no?
Doncs la gran qüestió també és si creuen que canviarà alguna cosa als Estats Units o és una reacció en calent.
Ben segur que sí, a més ja l'hem sentit altres vegades també, no? Cada vegada que es produeix un fet d'aquest tipus, doncs el polític de torn diu que prendrà mesures i al final n'acaben que no es prenen, no? O com a mi em sembla que no es prenguin. No.
Avui llegia que havien fet una enquesta al 57% estava, diem, a favor de, diem, de modificar aquesta situació, però un 71% de la gent deia que ells volien seguir tenint armes a casa seva, no? És com un contrasentit tot plegat, no? Aquestes estadístiques d'una cultura que no és real, no?
Sí. No, la mateixa dificultat de fer-ho mostra que Obama ha parlat de fer canvis, però no ha precisat què. I, per tant, vol dir que ells mateixos no saben molt bé com enfocar-ho. Però jo crec que alguna cosa no poden tardar molt en fer-ho perquè ja són molt freqüents aquestes coses i probablement, per exemple, aquesta distinció que molt bé ha fet l'Ignasi, potser potser només es podrà restringir armes a determinats nivells. Bueno, si es redueix un 10%, doncs ja alguna cosa és, no?
Mm-hmm. Doncs avui a la tertúlia no podíem ignorar un tema que, sens dubte, ha colpit molt i on també s'ha inclòs l'element religiós d'una manera molt interessant, perquè les pregàries espontànies, organitzades d'unes creences i de les altres, acostumen a ser-hi molt presents després d'aquests fets, encara que siguin molt tràgics.
Oh, i tant, i les mostres d'expressions de perdó i de col·laboració de que ha fet alguns pares que han perdut els seus fills, és una cosa meravellosa, diguem-hi, de mostrar, cosa que és dificilíssima, evidentment, una persona que així i en calent estigui disposat a acceptar. Inclús hi havia un que vaig veure a la televisió que demanava per la família de l'assassí, la qual no és poca cosa.
I no és fàcil de dir. Aquí ens podríem posar nosaltres en el lloc d'aquestes persones i no sabríem si seríem capaços de dir-ho.
Bueno, no sé, realment el dolor d'aquesta família per haver inquibit dintre del seu sí una situació d'aquest tipus ha de ser terrible, també, sí. O sigui, jo ho entenc perfectament, això,
Això està clar.
Bé, senyors, doncs ho deixarem aquí. Només ens queda per acabar la tertúlia, a part de desitjar molt bon Nadal als qui ens han acompanyat avui, perquè ja estem a una setmana de la gran festa del Nadal, i bé, desitjo que puguin passar-la en família precisament i en les amistats i amb el descans i també en aquells moments d'aturada de l'activitat ordinària, que també van bé. Només ens queda recordar als oients que per a l'espectacle El Messies de Händel d'aquest dimecres, d'aquest dijous, un espectacle que és a la Basílica de Santa Maria del Mar aquest dijous dia 20, hi ha 15 guanyadors d'aquestes 15 entrades dobles que donem. Diem ràpidament els noms, que són Gemma Domínguez i Soto, Dolors Vila, Quico Escudé, Conxita Montaner, Pere Montsant, Josep Maria Bastardes, Marta García Ramon, Helena Dalmau, Magda Bordes, Francisca Margalef i Xavier Roset. Són els 15 guanyadors d'aquestes 15 entrades dobles després dels sorteig que hem fet. Moltes felicitats i ja els comunicarem, si no ens han escoltat ara, aquests guanyadors al seu premi. Doncs gràcies novament, doctor Arbussà, senyor Arasa i senyor Duran. Fins la propera. Bon Nadal.
Molt
bon Nadal.
Molt bon Nadal.
Són les 9, ara l'última hora informativa, els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després parlarem uns moments amb Joan Carles Gallego. També ens visitarà l'expert hebraista Manel Forcano i tindrem més temes també de família i de música fins a les 10.
Hola, molt bon dia. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, elegida ahir presidenta del Parlament, parlarà avui amb tots els partits de l'hemicicle per sondejar els suports a la investidura del nou president de la Generalitat. Tot i que el pacte de governabilitat entre CiU i Esquerra encara no està tancat, el suport a la investidura d'Artur Mas per part dels republicans sí que està garantit i el debat es podria celebrar dijous o divendres. I segons coneixem avui, a partir de l'estiu que ve, totes les administracions públiques a tots els nivells pagaran els seus proveïdors en un màxim de 30 dies, ho ha explicat el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro. D'aquesta manera, segons ha dit, es complirà la llei de morositat aprovada a mitjans de l'any 2010. Marxem a l'exterior. Newton, escenari d'un dels pitjors tirotejos de la història dels Estats Units, ha començat a enterrar les víctimes de la massacre enmig del debat intern sobre la tinença d'armes. Els primers funerals van ser ahir per dos nens de 6 anys que formen part dels 20 menors que hi havia entre les 26 víctimes d'aquest tiroteig perpetrat el divendres. Avui dimarts es continuaran celebrant cerimònies fúnebres per acomiadar les víctimes, però la primera mostra de l'intent de tornar a la quotidianitat és que les escoles de Newton tornen a obrir 4 dies després de la matança. En esports, ahir es va fer la festa de l'esport català en què el campió olímpic de taekwondo Joel González i la doble medallista en natació a Londres Mireia Belmonte van ser els grans protagonistes. La Unió de Federacions Esportives Catalanes, la UFEC, els va distingir com a millors esportistes catalans de l'any. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, a aquesta hora els usuaris poden agafar perfectament metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Ja podeu trobar a Editorial Bambú Els Guardians, els llibres originals que han inspirat la pel·lícula L'origen dels guardians. La història perfecta pels petits de casa aquestes festes. Regala bona lectura amb Editorial Bambú. Els Guardians. Més informació a editorialbambú.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Avui a la punt d'actualitat parlarem amb Joan Carles Gallego, reelegit secretari general de Comissions Obreres a Catalunya i proclamat el cap de setmana passat després que dissabte a la tarda es fes l'elecció, on va tenir el suport de 7 de cada 10 participants en el Congrés, després que el corrent crític del sindicat no presentés finalment cap candidatura alternativa. Gerard Carrión, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs sí, la candidatura de Gallego va ser l'única que es va presentar per la Secretaria General, cosa que garantia la reelecció de l'actual líder per 4 anys més, és a dir, fins l'any 2016. Els tres eixos més importants són millorar i defensar la situació de les persones que es troben a l'atur, el dret a decidir també i enfortir la unitat d'acció, però no la fusió amb la UGT. I avui ens atén en directe al primer cafè de Ràdio Estel el senyor Gallego. Bon dia, senyor Gallego.
Bon dia.
Hola, bon dia, benvingut.
I gràcies per atendre'ns. Una de les prioritats és recuperar els espais perduts, diuen, de negociació amb els diferents governs.
Sí, nosaltres tindríem voluntat, sempre hem tingut voluntat d'abordar els problemes que té la ciutadania, que tenen els treballadors, sobretot, a través de la negociació, tant a les empreses, els convenis col·lectius, com també a nivell social, la concertació social amb el govern. La veritat és que portem més de 2 anys aquí a Catalunya sense espais de concertació social, a l'Estat també el diàleg social està trencat i l'interessant seria poder-lo recuperar per buscar sortides a la crisi equilibrades amb compromisos dels conjunts sectors de la societat i evitar que siguem només els treballadors qui paguem els costos de la crisi. No sabem si el govern voldrà negociar o no, però evidentment nosaltres ja hem dit que voluntat de negociar la tenim, però no per fer d'acompanyant-te unes polítiques de retallades. Els governs han d'acabar amb aquestes polítiques de retallades i a partir d'aquí negociar altres sortides de la crisi equilibrades, que reactivin l'economia, que creïn ocupació i que recuperin els drets.
Quines polítiques desenvoluparan, doncs, pel que fa a millorar les condicions de... perquè la gent pugui trobar feina?
Bé, nosaltres hem definit tot un seguit d'alternatives que el que fan és fer aflorar la riquesa real que existeix en el nostre país a través d'una reforma fiscal i a partir d'aquesta redistribució de la riquesa aplicar-la a la reactivació econòmica, estimulant activitats econòmiques de caràcter més estratègic que creïn ocupació i ocupació de qualitat i al mateix temps garantint la cohesió social, tots els drets de ciutadania que són també elements de creació d'activitat econòmica, d'ocupació, que són sobretot elements que garanteixen la igualtat de les persones i milloren els aspectes de la cohesió social.
Senyor Joan Carles Gallego, el mandat és per 4 anys més, ara?
Sí, ara són 4 anys, sí.
Doncs bé, esperem que dintre de la gran feina que hi ha en el món sindical i en el món social en general pugui tenir èxits, ja no només pel seu sindicat, sinó pel bé de tots els ciutadans, en un moment que, sens dubte, és molt complicat, un moment també, com vostè ens ha dit moltes vegades, de manca de diàleg i manca de polítiques socials efectives. Que vagi molt bé i fins un altre, senyor Joan Carles Gallego.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Després de parlar amb el reelegit secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, de seguida parlem del llibre de la creació amb l'autor de l'última traducció al català, Manel Forcano.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Va, ràpid. Anem a casa de l'àvia. Qui porta la T10?
Jo, pare.
Per anar al dinar de Nadal no cal agafar el cotxe. Mou't amb tota la família en transport públic amb una sola targeta, la T10. La manera més còmoda, sostenible i segura de desplaçar-te aquest Nadal. Bones festes. ATM. Autoritat del Transport Metropolità.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
En Quim Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
En Quim Xixona.
Turrón, turrón.
Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, noet, noet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com. La Capella de Música de Santa Maria del Pi presenta el seu nou disc, Nadal al Pi. Les Nadales que ens agrada cantar i escoltar. Nadal al Pi, el nou disc de la Capella de Música de Santa Maria del Pi. El regal per aquestes festes. L'altra cara del dia.
Nostra pròpia presentació d'un interessant llibre que acaba d'editar Fragmenta en català. És el llibre de la creació amb edició i traducció de Manel Forcano. El llibre de la creació, que conjuntament amb el Zohar conformen les obres principals de la Càbala, la mística jueva, s'ha presentat recentment aquí a casa nostra en un acte organitzat per Fragmenta Editorial, on el mateix traductor d'aquesta obra, Manel Forcano, va destacar la influència d'aquest llibre fonamental per a la interpretació de la Càbala a la Barcelona jueva medieval. Conversarem durant uns minuts amb aquest escriptor i hebraista que ens acompanya per destacar-nos, entre moltes altres coses, que aquest llibre de la creació editat per Fragmenta és inèdit perquè és una edició ben antiga i original d'aquesta gran obra que presentem, com dèiem, avui mateix. Ens acompanya, com dèiem, l'escriptor i hebraista Manel Forcano. Bon dia, senyor Forcano.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Bé, com definiria vostè el llibre de la creació? Segur que molts dels qui ens escolten els suggereix diferents coses o diferents connotacions.
A veure, és difícil definir en poques paraules un llibre tan misteriós, tan difícil, tan obscur, però que va provocar i continua provocant, no? Que molta gent s'hi fixi, que molta gent el vulgui llegir. De fet, és un manual màgic que exposa una sèrie de fórmules i d'instruccions per arribar a crear. Per això es diu Llibre de la Creació. És a dir, és un llibre que recull una segurament antiga tradició oral que es va passar de rabí a rabí, en què, en certa manera, es donaven unes instruccions, és com si això fos un manual d'instruccions per ser Déu. És un manual per ser Déu. Si Déu va crear l'home a imatge i semblança d'ell i Déu era creador, s'arribava a la conclusió que l'home també podia ser creador. Per tant, per crear, com Déu, necessitaves, però, unes fórmules lingüístiques i conèixer l'alfabet hebreu i el poder de les lletres de l'alfabet hebreu. I el Llibre de la Creació recull, en certa manera, aquest formulari i aquestes instruccions per, un cop utilitzar-les, poder crear.
Es defineix des dels experts com el primer assaig especulatiu conegut del pensament jueu en llengua hebrea i, per tant, cal considerar-lo com el sòcol conceptual de diversos sistemes de filosofia i mística judaiques. Per tant, és un llibre original de com entenen els jueus la creació. Vaja, és el misteri que això comporta.
És una altra manera d'explicar la creació. El llibre del Gènesi explica com Déu va crear el món, però el llibre de la creació explica com tu, utilitzant l'alfabet hebreu i el poder de les lletres de l'alfabet hebreu, i al moment de combinar-les, pots també arribar a crear. El que passa que això és una formulació molt agosarada, molt bèstia, fins i tot podríem dir, perquè t'està donant doncs, una fórmula a partir de la qual tu podies actuar doncs, tot poderosament com Déu. Això va fer doncs, que els mateixos rabins, a l'hora de posar-lo per escrit, segurament amb la por que això pogués ser mal utilitzat, escriguessin la fórmula adulterada. És a dir, aquest llibre és pólvora, però és pólvora mullada, perquè no tothom en pogués fer un ús... Vaja, no, fora de la llei.
Si no, a la ràdio, que ha vivit de la paraula, com també de la música, ens pensaríem que tenim aquí un poder, oi?
Exacte.
Precisament el gran tema és el poder creador de les paraules, i això de vegades ens porta a pensar en la màgia. Tot això, podem dir que, no sé si ens podríem atrevir a comentar que és delicat o que entrem en un terreny perillós que cal estudiar bé, segurament.
És delicat i els mateixos rabins que van posar això per escrit n'eren conscients i és per això que en un principi el Llibre de la Creació ha atret molta gent o molts rabins o moltes ments preclares a estudiar-lo i a dilucidar veritablement què del que s'hi diu és aquesta pólvora que està mullada o no. Hem de pensar que el poder de la llengua és enorme, que el poder de la paraula és extraordinari i els cabalistes han utilitzat durant molts anys una frase que és que nosaltres la coneixem perquè l'han fet servir els mags després, que és abracadabra. Abracadabra és una expressió aramea que vol dir jo creu mentre parlo. Si jo parlo i dic coses, aquestes existeixen. Allò que no dic no existeix. Per tant, el poder de la paraula és veritablement enorme.
Estem creant amb la paraula allò que diem.
Exacte.
Sí, sí, sembla increïble plantejar-se aquest pensament que potser moltes vegades no passa per les nostres ments. Avui ens acompanya Manel Forcano, que acaba de traduir i de fer possible la publicació a través de Fragmenta del Llibre de la Creació en català. És el primer llibre de la creació en català d'acord amb un text original del mateix llibre. Per tant, aquí cal diferenciar aquest Llibre de la Creació d'altres versions del Llibre de la Creació que s'han publicat. Quina diferència hi ha i quines versions circulen, també per aclarir?
A veure, el llibre, des de l'edat mitjana, que nosaltres coneixem que circula per casa nostra, ha patit molts comentaris, molts afegits, moltes retallades, ha estat adulterat, ha estat censurat, i d'això s'han anat fent doncs, una bola, que amb el pas dels segles s'ha anat interpretant d'una manera i d'una altra. Els cabalistes, sobretot a partir del segle XIII, doncs, li han donat una manera d'entendre'l que fins i tot han forçat el llibre a dir allò que en un principi originalment no deia, i això ha fet que finalment al segle XVIII el gran Gau de Vilnius, el gran rabí de l'est d'Europa, doncs, el refà editorialment parlant, podríem dir, en crea una versió estàndard arreglada per ell perquè digui allò que els cabalistes al cap i a la fi han establert que diu, I a partir d'aquí se n'han fet, diríem, les edicions modernes. Aquestes edicions modernes, però, presenten un text que no parla en imperatius, que no dona instruccions, que no dona normes, sinó que descriu un procés creatiu, no? El procés de crear. L'edició catalana que nosaltres presentem i que Fragment ha publicat és la traducció de la versió impresa, de la primera versió impresa del segle XVI, que recull encara aquell text original medieval no del tot tocat. La traducció que jo n'he fet és una traducció que la majoria d'investigadors que han estudiat el llibre de la creació sempre han dit que aquest llibre s'hauria de traduir en imperatius, i no en passat. I és que la llengua hebrea, escrita sense vocalitzar, com la tenim en el text original del llibre de la creació, no té vocals, i al no tenir vocals els verbs es poden llegir tant en passat com en imperatiu. Si nosaltres arribem a la conclusió que això és un formulari, un manual d'instruccions, els verbs han de ser en imperatiu. Per tant, la traducció catalana que nosaltres oferim a l'edició de Fragmenta és la versió, encara podríem dir no tan retocada, de l'edició impresa del segle XVI de 1562, que és la primera edició impresa que es va fer, i traduït amb imperatius. Per tant, recuperant en certa manera el sentit original d'aquest text des dels orígens. De fet, és un text antiquíssim que es retrotrau al segle III i que té molt poc a veure amb les explicacions i les interpretacions cabalístiques que des de l'edat mitjana se li han anat donant.
Senyor Manuel Forcano, recomanaria llegir el llibre a determinades persones en concret, aquelles que estiguin més interessades per investigar la cultura hebrea, o el pot llegir qualsevol persona mínimament formada, aquest llibre?
Sí, és un llibre que necessita una introducció, que la té, que explica com va i com funciona i per què aquest llibre té la forma que té, però és un llibre que jo recomanaria llegir a totes aquelles persones que tinguin interès per textos antics, que puguin veure en aquest manual d'instruccions de crear Déu una fórmula agosarada de plantejar el tema de la creació, i que al mateix temps puguin disfrutar o que els agradi disfrutar de la poesia, perquè el text és molt poètic, és molt màgic, és molt misteriós, i les paraules que es fan servir a vegades sembla que no tinguin sentit, però això li dona també una aura de poesia i de misteri molt gran que jo penso que en la traducció li he pogut transmetre aquest sentit. És a dir, és un text que, per bé que costa d'entendre, és extremadament poètic i molt vell, molt vell.
Doncs recomanem Llibre de la creació, amb edició i traducció de Manel Forcano, editat per Fragmenta, un llibre presentat recentment, i que em sembla que, pel que vostè m'ha dit abans de l'entrevista, es publicarà també en castellà.
Sí, ara a partir del gener sortirà la versió en castellà també.
Manuel Forcano, de 44 anys, és professor de literatura hebrea a la Universitat de Barcelona i expert traductor no només de l'hebreu, sinó també de l'àrab i de l'anglès. Per tant, moltes felicitats per aquesta tasca, també una tasca molt universal, intercultural, interreligiosa, no? La de comprendre, ara que malauradament es perviuen conflictes al Pròxim Orient, doncs el coneixement de la cultura hebrea, la cultura àrab i la cultura occidental, en anglès, en aquest cas. Que vagi molt bé. No sé si vol afegir alguna última cosa, senyor Forcano.
No, moltes gràcies per donar l'oportunitat també al Llibre de la Creació, ser conegut a través de les emissores de Ràdio Estel.
Doncs esperem que gràcies. A través de la paraula, si no crear, sí que podrem ajudar amb la presentació avui d'aquest Llibre de la Creació de Fragmenta a entendre una mica més del que és aquest llibre, doncs interessant, no? per comprendre com s'ha vist la creació des de temps antics. Bon dia i fins un altre, senyor Manuel.
Fins un altre, gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una estada de cap de setmana a l'Hotel Mirador de Lles, amb mitja pensió, equip complet d'esquí, forfet i opció de monitor. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Sant Egidio celebra el Dia Internacional Ciutat per la Vida amb el testimoni de Billy Moore. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Home,
aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec.
Marina Rossell canta Mustaki, un disc excepcional. Aquest dissabte, dia 22, concert al Teatre Calderón d'Alcoi. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mustaki, aquest dissabte, a Alcoi.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blancs de camps que...
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
S'havia de complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta. La verge concebrà i tindrà un fill i li posaran el nom d'Emmanuel, que vol dir Déu amb nosaltres. Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa. Aquest fragment del capítol primer de l'Evangeli de Mateu ens serveix avui, festa de la Mare de Déu de l'Esperança, de punt de partida per al col·loqui que tindrem sobre pastoral familiar i matrimonial, com és habitual els dimarts, en aquesta ocasió amb Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni i membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Enric i Montse, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Encara no és Nadal, estem en els últims dies de l'Advent, però la festa de la Mare de Déu de l'Esperança, una setmana abans de Nadal, marca allò que ja és... Que ja arriba això, oi? Que ja arriba el Nadal.
Sí, sí, ja és aquell moment de la Mare de Déu de l'Esperança. Diumenge vam assistir a l'Eucaristia de la família, a la Sagrada Família. Són aquelles pautes que et van marcant, saps? Que dius, això ja està, ja el tenim aquí. Ja el tenim aquí, el Nadal, tenim aquí aquest Jesús que neix.
Per cert, com la vau viure, aquesta Diada de la Família, que vam tenir oportunitat nosaltres de compartir amb els oients, amb la transmissió en directe, renovació de les promeses...
Sí, vam fer nosaltres hi havia els matrimonis que feien 25 anys, els que feien 50 anys de casats, i n'hi havia uns que feien 60 anys de casats. I aleshores, al moment de la renovació de les promeses, doncs, bueno, ens vam agafar les mans als matrimonis i vam renovar la promesa del matrimoni, m'entens?
Sí, sí. O sigui que... Vosaltres heu superat ja els 25 anys,
29.
29, esteu 29. Ja, Déu-n'hi-do, sí, moltes felicitats. 29.
Sí. I, doncs, bueno, ho vam viure intensament, però aquest cop fins i tot més intensament, perquè la Montse va llegir unes pregàries, hi havia unes pregàries en català i unes en castellà, la Montse va llegir les pregàries en català, i van també pregar pels oients que escoltaven la missa per Ràdio Estel i Ràdio Principat, m'entens? O sigui, esclar, nosaltres, com que venim aquí cada 15 dies, doncs és una cosa nostra, saps?
Oh, sí. I tant, tenia una participació.
Sí, saps? Estàvem amb la meva sogra i estàvem acompanyats d'allà de família, i aleshores, esclar, quan vam parlar d'això de Ràdio Estel, vam dir, mira, nosaltres també hi tenim alguna cosa a veure aquí.
I tant que sí, i tant que sí. Recordem que l'Arxidiòcesi de Barcelona celebrava el Dia de la Família, coincidint amb el tercer diumenge d'Advent, avançant-se una mica, per raons òbvies, de les festes, el que és la festa litúrgica, que recordem-ho, és el diumenge després de la festa de Nadal, és a dir, el dia 30 aquest any, el diumenge sí, l'octava sí, de Nadal. Sí. Bé, però avui ens agradaria reflexionar, si us sembla bé, sobre allò que volem dir quan diem Bon Nadal. Aquests dies tothom diu Bon Nadal, i és maco que sigui així, oi? Els millors desitjos per a tothom, els amics i els coneguts i els no tan amics, a tots els desitgem sí. Bon Nadal.
Sí, sí, vull dir, és... Ai, bueno, si no ens veiem, doncs un Bon Nadal i unes bones festes. I penses, però si encara queda més de 8 dies, però clar, hi ha gent que no et veus... I després la reflexió és aquesta. Quan dius Bon Nadal, què és el que dius? Només dius perquè és el que s'ha de dir o ho sent realment desitjant doncs, que la gent faci visqui el Nadal doncs, amb un altre, amb un sentiment més cristià, no tan consumista com el que tenim ara. Que, clar, evidentment, amb aquesta crisi, això del consumisme ja està bastant, va reculant bastant i tornem a anar una mica a l'essència de lo que és el Nadal.
El que passa és que el nostre sistema socioeconòmic necessita tot aquest cercle comercial de consum i de vendre aprofitant aquestes dates. Hi ha una part que és fins a cert punt normal.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
Clar, el Nadal, el compartir, l'acostar-se a l'altre, també, no?
Ara aquest final d'advent, final de tardor, començament d'hivern, aleshores, no és un temps d'avaluacions, ni de neteja, ni de condicionaments. No, no. Això és qüestió de Quaresma. Ara és qüestió d'acollir. Acollir el que ens ve, que és una cosa molt bona. M'entens? O sigui, hem d'estar preparats per acollir, per obrir-nos. No podem estar recelosos de res, ni tenir cap por a res. O sigui, hem d'acollir el que ens ve. Tant a la família, com a la feina, com amb els companys, com amb tot. O sigui, no podem ara estar amb aquella por de dir, bueno, hem de netejar-nos, no. Ara hem d'acollir. Això que ens ve és una llum nova, immensa. Per tant, resplendirà molt. No podem estar recelosos i dir, ai, que no ens vegi, no, que no... Fem una miqueta d'ombra, posem-la sota la taula. No, 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 la llum s'ha de posar sobre la taula. Uh-huh. Aquesta taula de Nadal, per altra banda, aquesta taula de Nadal, que en aquesta taula de Nadal a nosaltres sempre ens ha agradat assentar-hi algú que ho necessiti. M'entens? I potser no ho necessita econòmicament, però potser ho necessita que li donguis la mà. M'entens? O sigui, hi ha persones que se senten soles. I, per tant, dir-los què fas per Nadal? I diuen, bueno... I els hi dius, vine a casa. O sigui, primer els hi preguntes i el segon els hi afirmes, vine a casa. Si ells diuen que no, se'ls hi ha de respectar, però molts accepten i diuen, de veritat que puc venir? I és clar. M'entens? O sigui, ens repartirem el que hi hagi. A més, el dia de Nadal hi ha molt de menjar. M'entens? O sigui, que va bé fins i tot que vingui més gent.
L'important, més allà de la dimensió material d'aquest gest, és també la proximitat. Potser per Nadal tots som cridats a fer aquest reset personal, no? Aquest... actualitzar-nos i pensar l'individualisme, l'egoisme que sovint sempre tenim, doncs l'hem de deixar de banda i hem de ser més fraterns, més germans tots.
Sí, és com el canvi d'estació que es presenta ara aquest temps, que estem ja a final de tardor, principi d'hivern, que clar, que amb la natura tot és un descans. Vull dir, no és que ni que s'hagi mort cap planta ni res, sinó que és que el cicle vital necessita un descans. Doncs hem d'aprofitar aquest descans que ens dona també aquest temps per viure més interiorment tot el que se'ns presenta amb el naixement de Jesús.
Ens hem de alliberar d'aquestes rutines, d'aquestes ambicions, de por... Tot això ens ho hem d'alliberar. Ara ens arriba Jesús, Jesús és nat. No podem viure sempre amb aquest recel i aquesta por i aquesta temença de que, ai, què ens passarà? A veure, ja ho sabem, que som matèria i som materials i econòmicament depenem d'uns calés. Però hi ha una dimensió que és una dimensió, com et diria jo, espiritual, que aquesta dimensió espiritual nosaltres la tenim i la tenim a dins nostra i l'hem de treure a fora. I ara és el moment de treure a fora aquesta dimensió espiritual. No ens el podem seguir guardant només per nosaltres. Hi ha gent que ens espera, hi ha gent que ens espera i nosaltres ho hem de demostrar.
Precisament avui recuperem el fil de les reflexions del pare Lluís Armengol, gairebé ja 6 anys després de la seva mort, uns textos que comentàvem sobretot l'any passat, però que avui, per què no, podem recuperar-los. El llibre Créixer i Estimar, reflexions sobre la vida quotidiana, que sempre recomanem, inclou un capítol, el 15, una pàgina senzilla però molt profunda, que diu Bon Nadal, entre cometes, com diem allò, el titular. Tothom diu Bon Nadal, no? Com quan reproduïm les declaracions d'algú.
Sí, sí.
És aquest, i aleshores ho entronquem en l'últim paràgraf del pare Armengol que diu, avui, dia de la Mare de l'Esperança, això ho dic jo, el pare Armengol diu, Nadal és sempre un missatge d'esperança perquè ens fa descobrir que nosaltres som millors del que pensem quan estem en vores baixes. Aleshores, quants cops nosaltres estem ensorrats, estem enfonsats, i pensem, però com pot ser que a nosaltres ens hagi passat això? Doncs ens passa, però sempre hem de tenir aquella esperança de que les coses aniran millor, van cap a millor. No ho hem de dubtar mai, no estem sols, estem sempre acompanyats. Per tant, nosaltres hem de viure amb aquesta esperança que avui la Mare de Déu ens acompanya, sí, vull dir, amb el dia de la Mare de l'Esperança.
En el cor de tota persona, afegeix el pare Armengol, per més avall que hagi caigut, hi ha sempre un fons de bondat molt gran que res ni ningú no podrà esborrar perquè és Déu mateix qui l'ha posat i les marques de Déu són indestructibles. Clar, per als creients això és fonamental, entendre que Déu ens posa la marca a tots, també els qui no creuen, que hem de respectar igualment, però també, sí, sí, també estan tocats.
Sí, sí, Déu ens posa en aquest món amb la seva marca. N'hi han que la volen fer que es vegi, i n'hi ha que la guarden, i n'hi ha que fins i tot se la treuen de sobre. Però penseu que la marca potser sempre hi és, m'entens? O sigui, no és, per exemple, la Montse diumenge, quan va sortir a llegir, li van posar una etiqueta que posava pregàries, m'entens? Quan es va treure aquella etiqueta, la marca a la roba li va quedar. M'entens? O sigui,
molt bé, molt bé.
Sempre, i aquella jaqueta que portava sempre serà, saps, la que va llegir les pregàries de la Sagrada Família. Saps, és allò, aquella marca que queda, doncs, Déu, Jesús, ens marca amb això, amb aquesta etiqueta que ens ha posat. Que ens la volem treure, però sempre, sempre hi és, eh?
Us volem demanar per acabar, Enric Garí i Montse Teixidor, que recomaneu als oients alguna pauta per viure el Nadal en família, o que els desitgeu bon Nadal, simplement, amb contingut.
No. Nosaltres, des dels equips de matrimonis de la Mare de Déu, pensem que aquest Nadal és un temps de viure en família, però viure en majúscula. Aleshores, què hem de fer? Hem d'acceptar, hem d'estimar. Estimar per sobre de tot els que són família i els que ho podrien ser, m'entens? I per tant, com que som fills de Déu, molts som germans, per tant, ens hem de seure tots a la mateixa taula. Si no físicament, que també espiritualment hem de seure-hi. I hem de celebrar el Nadal, hem de celebrar la Sagrada Família i el Dia de la Mare de Déu i l'Epifania, que és el Dia de Reis.
Per tant, tot un itinerari, tot un cicle.
Sí, sí, comencem ara.
Quan diem bones festes, en plural, vol dir que això és llarg.
Sí,
eh?
Sí. Per no dir cada dia.
Exacte, doncs ens retrobarem ja després de les festes, perquè venen dos dimarts festius, sí. Nadal i Cap d'Any, i ja després veurem de quina manera continuem. Gràcies, Enric Garí. Fins l'any que ve. Enric Garí, Montse Teixidor, bon Nadal.
Bon Nadal a tothom.
Nadal.
I ara, després d'aquesta pausa, de seguida ja comença La Vida en Solfa amb l'Oriol Casals i un testimoni musical.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús, accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 4834 o entra a ningudormiralcarrer.org.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 19, 20 i 21 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Masías de Händel, interpretat per l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Lieder Càmera. Un concert que ens prepara pel Nadal. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Telentrada. Més informació a concertsbarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Xai de llet Tierra de Sabor a 15,95 euros al quilo.
Notícia número 2.
Fins al 5 de gener, si pagues amb la targeta El Corte Inglés, financem totes les teves compres en un màxim de 3 mesos sense interessos.
Totes les teves compres.
Finançament subjecte a l'aprovació de Financiera El Corte Inglés.
Hipercor, Nadal i per millor.
el primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, un dia més preparats per descobrir com la música forma part de la nostra història i, sobretot, del nostre present. Avui coneixerem un projecte diferent. La Cristina i la Lola han tingut la intuïció d'unir cançó i poesia en una proposta que els ha engrescat de cap a peus. Tibelna. Aquest és el nom que han triat pel duet amb el que posen la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Cristina Gomila, soc del Masnou, tinc 66 anys.
Jo, Lola Balzac, tinc 53 anys, soc de la Plana de Vic, de Torelló concretament, però ara ja fa uns anys que vic al Masnou.
Totes dues compartim una afició que ens agrada molt, compartim música, cant i poesia, amb un duet que portem per nom Tibelna.
Coneguem la seva història musical.
A l'escola, doncs, bueno, sí, teníem una petita coral on ens ensenyaven cant. Ens feien cantar amb cançons de l'Iglésia, perquè era un col·legi religiós, i ens feien cantar, doncs, coses del col·legi. Senzillament, jo hi cantava, però desafinava molt. Ballar i ballat des de, jo què sé, des de que tinc gust de raó, jo he ballat. Em hagués agradat molt saber ballar ballet clàssic. Em hagués agradat moltíssim. Pues a casa meva i amb les amigues fèiem veure que, pues sí, que ballàvem ballet clàssic, però no t'ho vegis. Ens posàvem mantels i mocadors i coses per sobre i fèiem de ballarines, amb coses que no tenien res que veure amb el ballet clàssic. Però sí, jo la música sempre m'ha agradat ballar-la, no cantar-la. Ballables, pues sí, tots. En el col·legi també ens feien fer obres de teatre i m'encantava, i una vegada em recordo que em van donar un paper protagonista i encara la meva mare, mira, que a mi amb això em va fer empipar i em va dir: no n'han trobat cap altre de més bleda que tu que pugui tenir un paper tan llarg? I és perquè era el paper protagonista d'una obra de teatre, i jo encantada de la vida, i la meva mare es va pensar que jo tindria massa paper i que potser no ho sabria fer, però el vaig saber fer i molt bé. Amb 13 i 14 anys ja ens anàvem a ballar amb una amiga meva els diumenges. Anàvem a la tarda al cine i, sortint del cine, anàvem al ball, on també hi havia els pares, allà sentats en uns palcos i tal. Jo anava allà, per mi era el més important. Jo ja esperava que s'acabés la pel·lícula, perquè, sortint del cine, ens anàvem a ballar.
A l'escola de Torelló, que anava jo, de l'única que hi havia, i cada any, des dels 6 anys que vaig començar, ja vaig dir: al fi de curs jo vull cantar, i algunes nenes m'han d'acompanyar. I al final, com que no s'afinaven tant, la majoria d'elles deia: mira, saps què? Vosaltres balleu, jo ja cantaré. I llavors feia jo el número sola.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi.
Aquella època, la meva època, era de la Carina. Recordo les fletxes de l'amor, que havien de fer allò tan típic de i em feien un que semblava de fantasmes, que deien: no, aquest un ha de ser més harmoniós. I la Marisol, ai, sí, també de la Marisol, de les pel·lícules que veiem. Clar, de petita és el que sentíem. Per això, de molt petita, llavors deien: la pesada no volem anar amb ella, que canti sola, perquè, clar, no m'ho feien al meu gust.
Sí.
No, no, sense res de música. Jo soleta, ja dic, i si podien nenes, però quasi sempre sola. Ah, no, sí, això sí, m'animaven, deien, ei, aquesta nena té maneres, eh? Aquesta nena pot ser que de gran faci alguna cosa amb cant. M'agradava molt, jo no sabia si faria alguna cosa o no, però m'agradava cantar, i bueno, és el que a mi m'agradava. Cada any muntava algun que em disfarçava.
Es igual, pues al final a todos tiene que tocar y las flechas se reparten, pues Cupido viene y va.
I després també recordo molt a casa que la meva mare deia, ai, aquesta nena, agafava lo de l'escomadera i feia veure que era el micro. I esclar, sempre la meva mare, on està l'escomadera? Ja deu tenir la Dolors. I on té la Dolors? On té l'escomadera? I esclar, ja el tenia per allà tirada perquè era el meu micro, o jo què sé, lo de fer maionesa, qualsevol cosa que tingués com una mica de forma de micro, no?
Són les fletxes que se claven una vez.
Al meu poble, a Torelló, vaig començar a fer piano i una mica de cant amb una noia que hi havia al poble que donava classes, i d'allà vaig passar al Conservatori de Barcelona del Liceu. Allà vaig fer piano i una mica de cant i bueno... Després ja vaig començar una mica professionalment amb una orquestra a la ciutat de Girona i també fent jazz, per una altra banda, perquè a mi m'agradava molt el tema del jazz, cantava molt en bars musicals, cançons de jazz, però més aviat jazz clàssic, de l'Ella Fitzgerald, d'aquesta època, bueno, d'aquesta època, que és el que a mi més m'agrada, no? El jazz era ben bé per afició, però l'orquestra no m'agradava gaire, perquè les cançons que em feien cantar no em trobava còmode cantant a l'orquestra. I després vaig continuar amb el jazz només, fins que ja em vaig casar i ho vaig deixar-ho.
La poesia ha vingut més tard. Primer va ser el teatre. A Masnou pues, va haver-hi un dia una convocatòria de dir, podríem formar un grup de teatre? Pues, a mi em van faltar cames per anar-hi. I sí, sí, vam formar un grupet fins que va venir un senyor que ara ja és mort. Va anar agafant gent que volia fer l'Hostal de la Glòria, que la Glòria és la protagonista de l'obra, no? I m'ho van proposant a mi. I jo ja per mi ja va ser el màxim. I sí, sí, va ser un èxit. I encara ara anem fent obres de teatre.
Vaig estar molts anys visquent fora i no podia dedicar-me a cantar ni res. I al viure al Masnou, prop de Barcelona, vaig dir, ara, encara que tinc una certa edat, però és igual. Hi ha tipus de música per tot tipus de gent, també, i ho tornem a provar. I anant al teatre vaig veure aquesta senyora, la Cristina, que em va encantar. El meu marit i jo vam dir, però que bé que ho fa, i a més, com parla, quina dicció té, quina veu tan clara. I se m'ocorre, dic, bueno, podríem fer una cosa diferent, que seria cantar i també, dintre la mateixa música, recitar. Vaig pensar, primer li proposaré amb ella. Faltarà que em digui que sí, perquè no la coneixia massa de vista del poble i això, però bueno...
No teníem cap relació, ens teníem vistes i un dia pues, em va dir, mira, diu, escolta, diu, voldria proposar-te una cosa, voldria parlar amb tu un moment. I digues, diu, mira, diu, m'agradaria molt fer això, compartir cant i poesia. I diu, et puc enviar-te alguna cosa per e-mail? Dic, ah, sí, per què no? Li vaig donar el meu correu electrònic. Trobem un altre dia i em diu, no t'hauria agradar, oi, allò que et vaig enviar? Dic, ai, dic, és que no he rebut res.
Sí, sí, jo dic, segur que no li ha agradat i no gosa dir-me, noia, no m'agrada com cantes, no. Però abans de dir-ho a una altra persona, vaig pensar, a veure si la veus algun dia i li preguntes si realment, que m'ho digui clarament, que no m'ofenc, l'edat que tinc jo ja estic acostumada que em diguin, en fi. I sort que li vaig preguntar i em va dir, és que no he rebut res i és perquè jo vaig apuntar malament l'adreça electrònica. Clar, no li va arribar. Li
vaig dir, dóna'm un altre cop l'adreça, i li vaig enviar, i bueno. I em va dir una cosa que m'ha quedat gravat. Va venir a casa el primer dia i diu, mira, m'ha agradat molt, anem a posar fil a l'agulla. Que això em va fer molta gràcia, perquè feia anys que no ho sentia. El meu avi sempre ho deia, però feia anys que no ho sentia. I vam posar fil a l'agulla, i bueno, hem anat fent tot l'estiu que hem estat treballant, ella i jo.
Que cosa sei, que cosa sei, que cosa sei, cosa sei. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Poesia sí que es fa, música, es fa cant, es fa, però combinat dins la mateixa cançó creiem que no es fa. I hem pensat que, mira, podia, una cosa diferent que podia agradar. I després el que intentem és, si és en francès o en anglès o en un altre idioma, el que sigui, o italià, el tros cantat el faig amb l'idioma que sigui i ell el, sempre en català. I així la gent també poden entendre el que cantem amb l'idioma que és la cançó.
Caramelle, non ne voglio più.
El nom, mira, deia, home, no ens hem de buscar un nom, perquè, a veure, si algun dia tenim una actuació, hem de tenir un nom, no? Jo veia que per la seva adreça electrònica hi havia Bel. I jo, la meva neta, em deia Tina. I jo dic, un dia estaven a la cuina fent la llista de la compra, vaig compaginar els dos noms, Ti, Bel, Na. I dic, ostres, m'agrada com sona.
Amor meu, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos la primera vegada. Tu sempre igual. No voldria parlar sempre igual. Però tu ets la frase d'amor començada i mai acabada. No canviaràs. Tu ets el meu ahir i el meu avui. El meu sempre i la meva inquietud. Tu ets com el vent que porta els violins i les roses.
La truco. Dic, Lola, si t'agrada ja tenim nom. Diu, a veure, digue'm, dic, què et sembla, Tibelna? Diu, oi, sí que m'agrada. Dic, a veure, anem-ho dient fonèticament, a veure què tal sona. I sí, sí, ens va agradar totes dues i va venir d'aquesta manera, amb una llista de fer la compra.
Aquest és el meu destí, parlar, parlar com la primera vegada.
Després de tot l'estiu assajar, però assajar, però a base de bé, que fins i tot, escolta'm, amb una calor que teníem i nosaltres RQR en allà assajant, i buscant temes, baixant-los d'internet, traduint-los, teníem ja quasi bé 20 temes preparats. I ens va dir, diu, escolta'm, què us sembla si cantéssiu també a la Fira de Santa Llúcia? Encara que potser no és el lloc més adient. Però mira, nosaltres vam veure una oportunitat de donar a conèixer el que amb tanta il·lusió hem preparat durant tot aquest estiu. Vam liar-nos a la manta al cap i a la Fira de Santa Llúcia vam tenir una actuació. I d'aquí en tenim ara una altra per Vallromanes, en tenim per el Cor de Marina a Badalona, fins i tot ja tenim propostes de xiringuitos per aquest estiu.
Jo, des que ho faig, estic molt contenta, molt, molt. El jazz és el que més m'agrada, però això m'està agradant moltíssim, eh? Molt, no el trobo a faltar de moment, perquè crec que és una cosa diferent i m'agrada molt que ella col·labori amb mi, bueno, col·labori no, col·laborem juntes, som meitat i meitat.
I els grills m'han despertat, mentre jo vull somiar amb l'home.
En aquest moment és el que més m'omple. No m'ho pensava, t'ho dic de veritat. Ho vaig començar-ho mig en broma, mig en sèrio, i francament, ens acoplem molt, ens ha portat molta feina acoplar lo recitat amb lo cantat, perquè la música és la música. Però en aquest moment això m'aporta una gran satisfacció. Ho faig molt de gust, molt.
La importància del text de les cançons queda subratllat en el duet que formen la Cristina i la Lola. Veiem per què el text de les cançons ens arriba amb tanta força.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Clar, d'entrada ens expliquen una història i ens identifiquem amb aquesta història. Potser també ens porten records de moments, d'èpoques viscudes, i també el que explica, d'alguna manera, segurament ho haurem viscut, no? Seran coses, històries de fracassos, d'amor, de desamor, d'alegries. També és important pensar que les cançons tenen un component molt important, que és la melodia. La melodia se sap que impacta molt directament amb l'emoció. Si a més d'aquesta melodia hi tenim un text a sobre, una lletra, que ens està explicant una història que diu alguna cosa, que ens parla d'emocions, doncs és lògic que nosaltres ens sentim ràpidament identificats amb aquesta emoció.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I escoltem com sona Tivelna, la proposta de la Cristina i la Lola, amb dues cançons que han triat per nosaltres.
Doncs jo us recomanaria Sense la Lluna, bueno, és una cançó d'un mexicà, d'Alejandro Filio, és Sin la Luna, perquè l'original és en castellà, i que també ens ha agradat tant que l'hem inclosa en el nostre repertori, que es diu en català Sense la Lluna.
Puc parlar de tu com la meva ombra. Ets el meu silenci i també el meu cant.
És molt especial per mi perquè va ser la que vaig intentar convèncer aquesta senyora, la Cristina. Jo vaig pensar, has d'agafar una cosa que la pugui convèncer i no sabia quina fer. I al final vaig dir, Sense la Lluna. I li vaig enviar primer l'original cantat només per mi. I ella va dir, però què vol que faci aquesta noia aquí? Clar, perquè no vaig deixar el seu espai per recitar. Era simplement per dir-li una cançó que podríem fer entre les dues i que ja l'arreglaríem per fer-la amb aquest projecte, no?, que tenia al cap de fer-ho a meitat i meitat. I bueno, també li va agradar, afortunadament.
Si el perfum que destil·les ha eixamplat la distància.
Mira, jo quan vaig sentir que me la va enviar per ordinador i la vaig sentir tota cantada per ella, dic, però què hi pinto jo aquí?
Si la canta de conya?
I llavors la vaig trucar de seguida, dic, Lola, dic, és fantàstica. Dic, però què vols que faci jo aquí? Diu, calla, calla i vine.
Perquè vull cels tan immensos.
I així ens va sortir la primera meitat de la cançó és recitada amb la música de fons i la segona part és cantada per ella. La segona cançó que us proposem és de l'Adamo i és Vull la calma de la tarda.
Vull la lluna que il·lumina la teva silueta al caminar i en pas de ballarina et segueixo sense mirar. Vull que vinguis carinyós i m'abracis a l'arribar.
També és molt melodiosa, és molt, molt lenta, la part recitada és molt melòdica i la part cantada també. I la música és fantàstica i ens agrada molt.
La que crema, com crema el meu amor. Vull que la teva mà em guiï si estic en la foscor i el meu cor somriu ple de felicitat.
Me la va proposar ella, eh? Bueno, i el seu marit, que també ens ajuda molt escollint temes, hem d'agrair-li molt al Joan. Jo la vaig escoltar, no me'n recordava gaire d'aquesta cançó i em va agradar molt també, perquè de les de l'Adamo jo crec que és la que més m'agrada. Ja ens agradaria tenir músics en directe, ojalà. Jo a vegades penso, un pianista, una guitarra acústica, on ja estaria bé. De moment estem així. Compro per internet pistes professionals. Són amb instruments reals i, bueno, les comprem allà i les arreglem al nostre gust i perquè càpiguen amb el que és el nostre projecte.
És el crepuscle que crema.
Mira, jo penso que un món sense música seria un món mort, que la música dona vida. La música et pot transportar en grans coses viscudes anteriorment, en projectes de futur, i penso que sense la música la vida seria molt avorrida.
És que ho ha dit també ella, però jo també, no sé, sense la música no sabria viure. S'he passat la meva vida cantant a casa, cantant a la dutxa, cantant tot el dia cantant, això sí.
Ulls color de boira que de vegades veig el
No sé si sense música la vida seria més avorrida. El que és segur és que seria molt avorrida sense aquelles coses que ens il·lusionen, sense aquells projectes que ens fan aprendre, que ens fan relacionar amb gent, que ens fan descobrir. La Cristina i la Lola han trobat un motiu més per apassionar-se per la vida, tot posant-la en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Productes de neteja Loca desitja a tots els clients i amics unes molt bones festes de Nadal. I per celebrar-les millor, sortegem tres grans lots, cadascun amb una selecció d'articles de neteja Codina i una panera. Només heu de trucar al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, i deixar el vostre nom i telèfon pel sorteig de productes Loca. Sortejarem els lots durant el programa Tot Sardana del diumenge 23 de desembre. Tu pots ser un dels tres guanyadors. Participa-hi! Quac, 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 quac.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Les comunicacions de l'Església, i particularment les de l'Arquebisbat de Barcelona, són notícia i estan d'enhorabona perquè avui, a 11:45, en una roda de premsa al Palau Episcopal de la capital catalana, es presentaran unes noves xarxes de comunicació molt interessants. No us perdeu la informació que generi aquesta conferència de premsa, de la qual us parlarem en les properes hores. Hem estat des de les 8, el Jordi Carretero, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.